El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Si els marcadors DGA antitransglutaminasa o antiendomici o gliadin de amidatge d'octais podria tenir una celiaquia si l'eno la tenen, s'haurien de mirar els anticossos IgA antitransglutaminasa e IgA antiendomici, els HLA de Q2, de Q8, això s'hauria de mirar. No n'hi has prou en fer les antígens d'histocompatibilitat de la genètica.
Això, un quart. Ahir sabíem que Angelina Jolie s'ha fet una mastectomia perquè és portadora d'un gen que augmenta molt el risc de desenvolupar el càncer de mama i d'ovaris. A Espanya, 5 milions de persones tenen aquest tipus de tumor i cada any es diagnostiquen 22.000 casos. Quan és recomanable fer-se'n una? Elimina totalment les possibilitats de tenir càncer? Quin riscos té? Per respondre totes aquestes preguntes hem convidat la doctora Maite Cusidó, cap de la Unitat de Risc Oncològic de Salut de la Dona de Seus. Doctora Cusidó, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Preguntes o dubtes sobre el cas, ara mateix al mon@racu.net, 902-47-700, Facebook o al Twitter. El pròxim quart d'hora el dediquem a parlar precisament d'aquest tema. Què és exactament una mastectomia?
Mira, una mastectomia és extirpar tota la glàndula mamària, tot el teixit mamari.
S'extirpa completament?
Completament. Quan fem una mastectomia preventiva, el que fem és conservar la pell, perquè estem entenent que estem fent una cirurgia preventiva i que té un condicionant psicològic i estètic molt important, i per tant sempre intentem fer al mateix temps que fem la mastectomia una reconstrucció immediata en el mateix acte quirúrgic, i al conservar la pell doncs et permet doncs que aquest resultat estètic doncs sigui molt millor.
La premsa coincideix a dir en general i a tot el món que el gest d'Angelina Jolie és i serà de gran ajuda per moltes dones que es trobin o es puguin trobar en la mateixa situació. Estan d'acord o no?
Sí, estem d'acord. Realment aquest és un acte que ha fet ella i que realment reduirà el seu risc de càncer de mama, però hem d'entendre que això no és algú que recomanem ni molt menys a tothom. Vull dir, hem de seleccionar molt bé quines són les pacients candidates doncs, a fer una mastectomia preventiva.
Val. Com es pot saber si és una dona és portadora d'un gen que causa aquest càncer de mama?
Normalment el que fem molt abans de fer la determinació genètica és fer una selecció de les famílies. Les dones que són portadores d'un gen habitualment pertanyen a famílies que diem del risc on hi ha doncs, múltiples casos de càncer de mama o d'ovari, altres vegades altres casos. Llavors, dins de les unitats de consell genètic, de risc oncològic, el que fem és estudiar els arbres genealògics d'aquestes famílies, no? Igual que fem el dels cognoms, doncs aquí el mirem quins càncers han tingut, quan els han patit, amb quina edat, què és el que ha passat, i en base a tot això doncs es fa un càlcul de risc.
Hi ha una edat recomanada per fer-s'ho?
Qualsevol edat és bona. Pensa que una de les coses, una de les característiques que tenen els tumors hereditaris és que es presenten en una edat precoç, en dones joves. Per tant, normalment, si esperem a fer aquest estudi o a fer aquest consell molt, probablement ja hauran desenvolupat el càncer, si és que l'han de desenvolupar. Tenir el gen no vol dir faré un càncer segur, sinó vol dir tinc una predisposició molt alta.
Quan costa una prova d'aquest tipus?
A veure, proves d'aquestes les pots fer a Seguretat Social.
Es pot fer a Seguretat Social, eh?
Sí, el que passa és que normalment triguen bastant, ¿vale? Perquè,
sí, sí.
Perquè estem en una època que això funciona així. Yeah. I si ho fas fora de la Seguretat Social, doncs hi ha diferents laboratoris, però s'anirà al vol de 2.000, 3.000 euros.
Si es té aquest gen, és molt probable que s'acabi desenvolupant el càncer?
Tenir un gen com el que té Angelina Jolie t'implica un risc d'un 85% aproximadament de desenvolupar un càncer de mama al llarg de la teva vida i un risc del vol d'un 40-50% de fer un càncer d'ovari, que ens preocupa bastant més que el de mama, perquè el càncer de mama, avui per avui, amb les tècniques de screening, amb mamografies, resonàncies que els hi fem a aquestes dones, aconseguim fer un diagnòstic precoç i la supervivència per aquest tumor és molt alta, molt, molt alta. En canvi, el càncer d'ovari, malauradament, encara no tenim tècniques que ens permetin fer aquest diagnòstic precoç i els acostumem a diagnosticar en fases avançades i llavors ja normalment anem tard i és molt agressiu.
El poden tenir tant els homes com les dones?
Sí, totalment. El que passa és que, com que el tipus de tumors els que predisposa és mama i ovari, veiem moltes més dones afectades a la família que els homes, però els homes poden fer altres tumors i, a més, es comporten com a portadors, és a dir, que les seves filles i els seus fills poden heredar el gen alterat igualment.
Hi ha, dèiem, de fer-se la prova, però de fer-se una mastectomia hi ha alguna edat recomanada o no? O és indiferent?
A veure, és el que dèiem, no? El teu risc és al llarg de tota la vida.
Per tant, quan és millor.
Però l'edat de presentació del càncer de mama en aquestes dones normalment és precoç i trobem sovint càncers de mama a la dècada entre 30 i 40 anys i als vols dels 40. Per tant, si tu has de fer, una edat precoç és més recomanable perquè si no ja t'estàs situant gairebé amb el risc de la població general.
És l'opció més efectiva?
És l'opció més efectiva, és una opció que està reduint amb molt el risc de càncer de mama, però tenim altres opcions. Els programes de screening per pacients del risc, on fem mamografies i sobretot incorporem ressonància magnètica des d'edats molt precoces, ens permet fer un diagnòstic precoç. No evitarem que aparegui el càncer de mama, però sí que fem un diagnòstic precoç i quan aquest el diagnostiquem precoçment, la majoria de les vegades es pot curar.
Per tant, els requisits per operar-se és clarament que tinguis molt risc que et pugui passar.
Sí. Només recomanem o només estar dintre del plan preventiu fer una mastectomia preventiva quan són dones amb alteració genètica o famílies clarament amb molt el risc.
La Belén, és la pregunta que fèiem abans, que és si en el cas de ser una pacient candidat a fer una mastectomia, com ha passat amb l'Angelina Jolie, si l'operació de reconstrucció ho assumiria la Seguretat Social. I la resposta és que sí.
En principi sí.
En principi sí. Un cop operades, quines conseqüències físiques té aquesta operació?
Conseqüències físiques?
Sí.
Bueno, té sobretot l'impacte psicològic que pugui tenir, doncs evidentment que tens una mama intervinguda, reconstruïda. La idea és habitualment fer la reconstrucció en el mateix acte, però això és una decisió de la pacient. I el que és segur és que aquesta mai és una decisió urgent. O sigui, fer-se una mastectomia preventiva no és mai una decisió urgent. Quan la dona li diem que és portadora del gen i se li plantegen totes les opcions preventives des de l'screening, no?, que és els controls així seriats, la mastectomia, es poden extirpar els ovaris, que també redueixen el risc de càncer de mama, a part del d'ovari, que ja hem dit que ens preocupa molt. Recomanem sempre que les dones s'ho pensin, que s'ho pensin mesos, i que meditin
molt
bé aquesta
decisió. No depèn de la decisió d'avui per demà ni d'avui per la setmana que ve.
No. Només en casos en què diagnostiquem un càncer de mama i es planteja fer una mastectomia contralateral al mateix acte quirúrgic, sí que decideixen més ràpid. Però una bilateral preventiva, els hi demanem...
Si una portada del gen, els hi demaneu calma, no?
Calma. Medita-ho, pensa-ho, rumia-ho, reposa, i després decideix.
I li puc preguntar, doctora, quin percentatge de gent que té el gen es decideix operar?
Mira, això varia molt en funció d'on es diagnostiqui i quins metges em refereixo. Estats Units, els vols d'un 30%. Europa, molt més baix. Percentatge baixa molt més. Bueno, als Estats Units són molt més quirúrgicament agressius i les dones doncs, tenen més aquesta conscienciació. Aquí costa més prendre la decisió.
Vostè què recomanaria?
Jo què recomanaria? S'ha d'individualitzar molt els casos. Has de veure quins són els antecedents familiars que hi ha hagut a la família, l'edat en la que la pacient ens està consultant, no? Si a la família hi ha hagut casos de càncer d'ovari, doncs em preocuparà molt més a l'ovari, perquè és el tumor que potencialment la pot matar, no? I la mama menys. I l'angoixa que amb ella li representi el patir un càncer, perquè si fem un screening no l'evitarem, el diagnosticarem precoçment, però això implicarà doncs, un tractament quirúrgic, una radioteràpia, potser una quimio. Llavors, depèn de l'impacte que amb ella li representi pensar que pugui desenvolupar un tumor i que s'hagi de tractar encara que es pugui curar, llavors es depèn de la decisió o la recomanació. Al final decideixen elles, no nosaltres.
En casos com els de l'Angelina Jolie, o casos com l'Angelina Jolie, n'hi ha molts a Catalunya al cap de l'any o no?
Mira, els càncers hereditaris són aproximadament un 10% de tots els càncers de mama. De tots els càncers de mama que diagnostiquem, un 10% aproximadament estan vinculats a alteracions genètiques. Vull dir que tampoc és tan freqüent, però sí que en veiem. El càncer de mama és el càncer més freqüent a les dones, avui per avui. Mm.
L'impacte, li deia abans, això és bo. L'impacte que avui representa que una celebrity, que una persona molt coneguda i molt popular a nivell internacional doni aquesta notícia, la col·loquem en portada a tots els diaris, pràcticament a tots els diaris, i, parlo de Catalunya, de l'Estat, i m'atreviria a dir que del món. Veure la imatge de l'Angelina Jolie durant això deu tenir un impacte molt bo, i a la vegada també d'angoixant, de moltes dones i homes dir, escolta'm, me'n vaig a fer una, vaig a fer-me una prova per si de cas, no?
Segur. Segur que les nostres consultes aquests propers dies augmentaran en molt, en volum, no?
Jo heu notat aquestes últimes hores o no?
Sí, hem notat moltes més trucades demanant. Segur, cada vegada que hi ha el diagnòstic d'una patologia o alguna cosa amb una persona molt mediàtica, molt famosa, immediatament hi veiem l'impacte, no? Potser sí que moltes dones que estan en la mateixa situació i que tenien dubtes molt importants sobre si fer-ho o no fer-ho, això potser les ajudarà a prendre la decisió. No ho sé.
Hi ha una dona que diu que la seva filla té 14 anys i quina recomanació faria per detectar-lo el càncer de mama de forma precoç?
Els 14 anys, res. Als 14 anys...
No, jo crec que és la preocupació de qualsevol pare.
No en veiem cap de càncer de mama als 14 anys, ni tan sols amb dones portadores. De fet, amb dones amb alteració genètica no comencem a l'screening, que és les proves d'imatge de control, abans dels 25.
Abans dels 25?
Abans dels 25 no ho comencem. Abans els hi fem exploració i prou. I tampoc els hi recomanem fer un estudi genètic abans dels 18 anys, abans de que siguin majors d'edat i realment elles tinguin capacitat. Que la mare ho tingui vol dir que la seva filla té un 50% de probabilitats de tenir-ho. Potser no n'és de portadora, no? Llavors, amb 14 anys jo penso que no se les ha d'angoixar ni molt menys. Hem d'esperar i quan ja siguin més grans, començar.
És evident que una de les normes més bàsiques de qualsevol càncer, i evidentment també el de mama i el d'ovaris, és una detecció precoç. Aquesta és la clau de tot plegat i, per tant, quan abans facis proves, millor.
Totalment, totalment. La medicina preventiva jo penso que és la que ha d'imparar en aquests moments i és cap a on hem d'anar, perquè a banda de que podrem curar moltes més patologies, en aquest cas el càncer, també podrem oferir una millor qualitat de vida. El càncer de mama actualment es cura i té unes tasses de supervivència per sobre del 90%. El que busquem és que les nostres dones, a més, visquin amb una bona qualitat de vida i que els tractaments siguin el menys agressius possibles. Quan estàs diagnosticant tard, redueixes supervivència i, a més, els tractaments doncs, són molt més agressius.
Un últim missatge, la Roser, diu que té 47 anys i fa 6 vaig patir un càncer de mama en grau 3. Em van fer mastectomia quimio i ràdio, vaig demanar fer una mastectomia contralateral i no van voler. Veig que, com diu la doctora, és més usual als Estats Units i altres llocs. Per què aquí som més reacis a fer-ho? També volia fer l'anàlisi genètica a la meva filla de 21 anys i no m'ho recomanen. Què en pensa?
Si ella és portadora d'una... Si ella és portadora d'una mutació, jo penso que no era una mala idea fer una mastectomia contralateral, no ho sé, perquè no li van permetre. Potser no tenia feta la determinació genètica, no ho sé. I a l'estudi de la seva filla, si té 21 anys i ella sap que és portadora i que la seva filla té una probabilitat d'un 50%, doncs...
Li haurien de fer.
Es pot fer. Urgent, és el que diem, abans dels 25 no comencem, no? S'ha de valorar que ella, psicològicament, estigui prou madura i que sigui una nena...
No passa res que sigui els 21, que sigui els 25.
No passa res.
Clar, perquè és que si no...
Que la nena estigui preparada, doncs, per rebre una notícia en el cas de que sigui portadora amb el que tot això representa.
Però que sigui portadora, estem parlant de que és portadora.
Sí, és portadora.
Si és portadora, en aquest 50%, si és portadora, que pot ser que no ho sigui, té un 50% que no ho sigui. I si ho és, ja veurem què passa més endavant, no?
Exacte.
Doctora, li agraeixo molt que avui ens hagi acompanyat i li agraeixo encara molt més, tenint en compte que li hem demanat fa poques hores que vingués, tenint en compte el cas de l'Angelina Jolie que ens ocupa avui a la premsa en general i del qual hem volgut parlar aquí al món a RAC1 com a tema d'actualitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a venir.
Gràcies. De la doctora Maite Cusidó, que és la cap de la Unitat de Risc Oncològic de Salut de la Dona de Xeus, que ens ha acompanyat avui aquí al món a RAC1. Són 10:45, canviem novament de ritme del programa. D'aquí uns moments parlem de la ciència optimista, com tots els dimecres, amb la presència del Josep Maria Mainat, i també parlarem amb la directora científica de Telefònica Digital, la Núria Oliver. De què parlarem amb el Mainat d'aquí uns minuts? D'ordinadors amb sentiments. Això ja, com bé, ja fa por. Ja fa por. Ara tornem.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.